Aquesta hora volem parlar del Banc d'Ajudes Tècniques i per això ens acompanyen tres convidats per tal doncs, de posar llum a una d'aquelles qüestions que no se sap mai quan les podem necessitar.
Estem molt ben acompanyats avui. Tenim amb nosaltres l'Anna Sunyer, treballadora social del Consorci. Anna, molt bon dia.
Bon dia, Neus.
També tenim en Josep Maria Villegas, coordinador i terapeuta del servei. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Eva Moreno, terapeuta ocupacional, també del Bac Garrotxa. Eva, molt bon dia.
Bon dia.
Amb tots tres volem parlar una mica d'aquest, ara en Joel deia l'acrònim, el BAT, ja en parlarem perquè sentit així el Banc d'Ajudes Tècniques, doncs pot semblar una mica complex, però vaja, explicarem no només sobretot el material que treballeu, sinó tot el suport, tota la teràpia que va associada i expliquem doncs una miqueta en què consisteix, qui s'hi pot adherir, quin perfil tenim. Anem a PAMS. D'entrada, què és a dir, aquest servei de productes de suport i teràpia ocupacional, què és exactament? No sé qui vol començar dels tres. Josep Maria?
Jo mateix. Bé, aquest és un servei que està situat a serveis socials i que la idea, bàsicament, és donar resposta, donar suport en un àmbit concret, com és el de les ajudes tècniques, cadires de rodes, caminadors, llits... I amb l'atenció a persones doncs, que tenen dificultats generades per una situació de dependència, a vegades sigui de manera temporal o permanent. I sobretot també els seus cuidadors, que són també els grans
oblidats
a vegades d'aquestes situacions, doncs donar suport en aquest àmbit i fer-ho a casa.
Molt
poder
bé.
Anar a casa, poder veure què passa, poder plantejar-nos entre tots, no? I acordar i consensuar entre tots què farem i què treballarem a casa. I a partir d'aquí, doncs, poder donar una resposta. Que aquesta resposta pot venir donada o bé per la pròpia acció nostra dels professionals o bé per la interacció amb productes de suport que diem, amb ajudes tècniques, no? Amb la necessitat d'aquests productes.
Com s'hi arriba fins aquí? És a dir, ara algú que ens escolti i pugui dir, bé, potser jo a casa tinc una situació en la que em faria falta una mica de suport o a vegades fins i tot entenc que fer una consulta per veure com podem millorar la situació que tenim. Com s'hi arriba fins aquí, Anna?
Val, hi ha diferents vies, no? Aquí, per exemple, a la Garrotxa, que és on estic ubicada jo, pots anar a través del Consorci d'Acció Social, que serien els coneguts serveis socials. Hi ha gent que ja és coneguda per nosaltres, sobretot per gent que pateix alguna discapacitat o que té algun grau de dependència, i llavors ja són coneguts i nosaltres ja podem fer la derivació directa. Si no, s'han de dirigir al Consorci i hi ha un professional d'acollida que els pot atendre. També havia moltes vegades ens arriba via metge o infermera que detecta la situació. Jo a l'estar ubicada a l'ambulatori, molts em venen directament a mi, i llavors faig jo la derivació o els veig els companys del Consorci. Val? I també molt important, que m'agradaria destacar quan la gent està ingressada a l'hospital, perquè hem de reivindicar una mica la feina de prevenció i de que la gent quan surt cap a casa pugui ja tenir feta una valoració. Un dels serveis que fa, en aquest cas aquí a Garrotxa l'Eva, és abans que la persona vagi al domicili, si activen les treballadores socials de l'hospital, abans que la persona vagi cap al domicili, ja es pot anar a fer la valoració abans de l'alta. I això facilita molt després com s'adaptarà la persona al domicili.
Clar. Eva, quan fem aquestes o quan fas aquestes valoracions, la gent és receptiva a rebre ajuda? Ens costa una mica? Com ho reben?
Jo he de dir que aquí a la Garrotxa estic contenta perquè la gent ho rep molt bé. És a dir, la importància és que la gent pugui mantenir-se a casa, no? El que deia l'Anna, és a dir, fan aquesta derivació, nosaltres anem a l'hospital, primer de tot fem la valoració de la persona tant a nivell físic i funcional, després anem al domicili, vale? I mirem com tenen tot l'entorn. Nosaltres ajuntem tot això, mirem on hi ha aquestes dificultats i aleshores quan la persona ja va al domicili mirem que tot estigui adaptat i el que és molt important és un cop ja està al domicili, si hem hagut d'implementar ajudes tècniques i tornem, fem aquest entrenament si hi ha productes de suport, per exemple, si hem posat una grua, vale? O si hem d'entrenar un maneig amb el llit o si hem d'entrenar el maneig al vàter, a la dutxa, tot això, fem molta formació també a nivell de mobilitzacions, transferències amb els cuidadors principals. És a dir, la gent agraeix molt el fet que tu estiguis allà, vale? I tinguis un continu amb aquesta persona.
Clar, és que vosaltres, evidentment, sou professionals del tema i per això hi ha els professionals, però quan una família es troba de cop i volta doncs, amb un membre que, pel que sigui, no, necessita unes cures específiques, no hi ha una escola de cuidadors entesa com que la persona en si no se l'ha format fins a aquell moment, no? I suposo que feu una mica aquesta primera feina d'explicar com ho hem de fer a casa, perquè amb tota la bona voluntat es pot fer, però a vegades potser fem coses que no són prou correctes, no?
Sí, el que deia abans en Josep Maria, no? És a dir, hem de ajudar la persona afectada que tingui aquesta dependència, sigui temporal o permanent, i a més els cuidadors. Jo sempre dic que els cuidadors són bàsics, perquè si ells ens cauen, la persona possiblement ja no es podrà mantenir a casa. ¿Vale? Per tant, hem de cuidar molt aquesta persona, que té molta sobrecàrrega tant a nivell físic com a nivell mental, ¿vale? I fem tot aquest suport a nivell, el que et comentava, de transferències, és a dir, mira, no pateix, ho estàs fent bé, no? Recolzar-los de molt. ¿Vale? Jo et faig, fas això i et dic, vale, doncs mira, aquí has de baixar més cames, o l'has d'agafar més, més tipus abraçada perquè no et pesi tant. Bueno, diferents tècniques de manipulació i mobilització de pesos, i ells ho agraeixen moltíssim, moltíssim el fet d'estar allà.
Dèiem que hi ha aquest procés per arribar-hi. Hi ha algun perfil, Josep Maria, de tenir un perfil més o menys determinat de persones que fan servir el servei?
A veure, el servei està obert a totes les edats. De fet, han tingut nens de pocs anys. Però sí que és veritat que demogràficament tenim la situació que tenim en aquest país i en aquests territoris. I, per tant, el perfil majoritari és un perfil de gent d'edat avançada. Estem parlant de que a nivell de tot el servei, estem parlant d'entre un 60 i un 70% són persones de més de 75 anys. Uh-huh. La dicotomia de gènere està cada cop... sembla que es compensa més. No sé si és circumstancial o és tendència.
Sí, perquè normalment...
Normalment, sí.
Edats elevades hi ha més dones que homes, eh?
Exactament. I el que sí que tenim és el fil conductor de nivells funcionals bastant baixos, i això vol dir que dependències elevades i una situació que ens fa com de mar de tot això, que és aquestes situacions de demència, que en el cas nostre és bastant majoritària, també estem parlant de cas, més de la meitat dels casos tenen demència, i després a partir d'aquí doncs, tenim situacions de pròpies doncs, de síndromes doncs, a nivell d'artropaties, temes d'artrosis, temes de problemes de cor, problemes respiratoris, i després és una mica aquestes situacions que va progressant i que a mica anem tenint aquestes davallades sobtades, no?, per diferents motius. Uh-huh. Aquest és el nostre perfil.
A vegades, parlant amb persones doncs, que tenen residència, etc., no?, ens comentaven que d'uns anys cap aquí la gent entra molt gran, no?, ja molt deteriorada. No? Potser abans això havia canviat, i això vol dir que si s'entra molt deteriorat hi ha hagut tot un període en el que s'ha estat a casa no amb les plenes condicions que podria ser com havia passat fins ara. No? Això fa preveure que serveis com el vostre vagin en augment? Detecteu un increment en aquest sentit?
Bueno, de fet estem amb... Penso que això ho hem d'analitzar. A mi m'agrada analitzar-ho amb tres focus diferents. Un és el que dèiem, no? Aquestes necessitats de les persones. És a dir, ens trobem persones amb edat avançada, amb cronicitat, molts cops amb el que en diem multimorbilitat. Jo, perdó, que vinc del món de la salut, parlo, no?, de moltes patologies cròniques associades. I no només tot això, sinó que ens trobem davant d'un panorama de complexitat. Val? És a dir, no només són malalties cròniques, situacions de cronicitat, sinó que a més són, molts cops són situacions complexes, i que aquesta complexitat molts cops ens ve donada per la part de salut, però també per la part social. I entenem per la part social doncs, com està el domicili, com està el cuidador, etc. No només com anem de cèntims.
Exacte, sí, sí.
Sinó que tota aquesta complexitat. I a més varia, perquè és això que diem, anem progressant, i avui hem tingut un refredat més gran que l'altre i hem fet una davallada i sembla que hem tornat a on estàvem, però resulta que no. I hem de ser conscients d'això. I per tant, nosaltres com a servei també hem de ser conscients de poder-ho explicar molt bé. Què passa ara, però també què ens podem trobar més endavant. Però això després estem davant d'aquesta complexitat de persones, les tenim en un marc d'atenció molt concret. Quin és? És a dir, que cada cop l'atenció es centra més al domicili. És a dir, aquestes persones no les podem tenir in aeternum als hospitals perquè els és perjudicial. Vull dir, passem d'aquest concepte més de cura, més de curació, a més de cura, d'atenció, no?, d'acompanyament. I això a casa és molt millor. Per tant, ens centrem al domicili, però clar, el domicili vol dir que tenim familiars, clar, i tenim recursos que han d'estar molt, molt allà i que també generen doncs, una sèrie de costos, una sèrie de despeses per tots. I que molts cops no són tan visibles com les que puguin generar-se en altres àmbits. I a més això, en un context global de models d'atenció en què ens estem dient, ei, hem de treballar centrats a la persona, el que deia ella, no només venim nosaltres i plantegem el nostre pla de treball, sinó de dir, escolti, vostè què vol? I com vol viure a casa seva? I de quina manera? Intentar això consensuar molt, intentar treballar molt en xarxa. És dir, ara estem parlant des de serveis socials, però això no s'entén sense els professionals, metges, infermeres, fisioterapeutes que hi ha aquí a l'hospital. Tota aquesta gent que ja comencen a realitzar un pla de treball i que nosaltres com a servei el que hem de fer és dir, ei, quins objectius teniu de treball en aquest cas? Doncs va, fem-los junts, perquè si no no té sentit. No té cap sentit. Vale, vull dir que és tot un... Per tant, la resposta a la teva pregunta és sí, cada cop aquest tipus de serveis hauran d'estar més presents.
Clar.
Han d'estar més presents.
Es parla també de molta tendència cap a la solitud, amb tercera edat, no? En aquest sentit, ara parlàvem de la importància de la xarxa, fins i tot, bueno, ja no parlem, evidentment, d'una persona dependent i està sola, no pot estar, no? Però que cada vegada, doncs, també, no sé si això es revertirà o no, però les persones acabem amb nuclis més petits i això fa que quan un es faci gran, doncs, estigui més sol. No? Suposo que casos d'aquests també us en heu trobat, no? I una mica l'abordatge deu ser una mica diferent.
Sí, jo en aquest cas en Garrotxa, vale, sí que trobes amb moltes persones que tenen família, però d'altres que no, o bé la tenen fora, vale? Aleshores és important el que et comentava abans, la figura dels cuidadors. Hi ha molts cuidadors 24 hores al domicili o inclús que van unes hores, vale? I en aquests cuidadors els que fem també tota aquesta formació, que és bàsica, és bàsica.
Dèiem, aquest servei de la part de material, que el material és un suport que feu servir, no? Hi ha, per entendre'ns el que dèiem abans, si s'ha de posar doncs, qualsevol grua o una ajuda pels lavabos, adaptar, no? Hi ha tota aquesta part. Després, la vostra, com a la part de teràpia, diguéssim, a banda d'explicar als cuidadors, té una periodicitat, és a dir, marqueu, venim cada X, com funciona a nivell pràctic, per entendre'ns d'alguna manera?
Sí. Sí, nosaltres el que fem, vale, el que et comentava, és a dir, si hem d'anar a l'hospital, després al domicili, un cop la persona ja està al domicili, fem un altre cop aquesta valoració, fem aquests entrenaments, vale, si cal anem les vegades que faci falta fer entrenaments, és a dir, fins que la persona no té agafat ja com ha de fer una transferència, com ha de passar d'un llit a una cadira de rodes, d'una cadira de rodes a un llit, com enllitar una persona, com mobilitzar aquesta persona al llit, vale, canvis de bolquers, aleshores tenim, a vegades tenim llits molt baixets, sense baranes, que hem de posar un llit a l'alçada correcta, amb baranes que la persona es pugui agafar, tot aquest maneig. Vale? Després també tot el tema del bany. Ens trobem al domicili també que hi ha moltes dificultats amb les banyeres, amb elevadors de vàters i això. Un cop ja fem tot això, aquesta persona ja ho ha agafat, el que fem normalment són seguiments telefònics. Cada X temps fem aquests seguiments telefònics. Si nosaltres detectem que en aquest seguiment telefònic aquesta persona ha fet una davallada, un exemple, aquesta persona en un principi no es podia aixecar per si sol i van posar una grua per ajudar-lo a aixecar. De sentat, ajudar-la a aixecar. Aquesta persona ha fet una davallada, fem un seguiment i ens diu la família, mira, ens és impossible, és que ja no aguanta res, hi ha el risc que ens pugui caure. Tornem a valorar-ho i diem, vale, doncs aquesta persona potser no necessita aquesta grua, necessita la grua de suspensió. Doncs fem un canvi, tot això. Vale, fem tots aquests seguiments.
Clar, per tant, entenc que amb el perfil d'usuari que tenim, que és una persona gran, que per tant anirem, com tots, anem complint anys cada vegada, no? I per tant hi ha unes necessitats fora de la gent puntual, que pugui ser per una qüestió puntual i que després ja estigui, gairebé que aquest seguiment és per sempre més.
Sí, continu,
no?
Continu.
Bueno, és un tema, això dels seguiments és un tema que ens porta una mica al discurs que feia abans del tema del treball en equip. És a dir, serveis com el nostre, mantenir... Pots, el seguiment va decreixent, o sigui, hi ha una intensitat molt, molt forta al principi i després, mica en mica, s'ha d'anar mantenint. Però, evidentment, anem sumant usuaris. I les,
clar, clar, és que cada vegada, per això que no es deia abans que el servei
exactament
pot ser més demandat, a més és que, bé, cada vegada hi ha més gent, no?
Per tant, aquí la importància és això, no? De tots aquests professionals que estem a la xarxa, que, de fet, aquesta persona és atesa per tots aquests professionals, i que tots aquests professionals, el que sí que tenim al principi, són la capacitat de poder detectar canvis. Que després aquests canvis ja es canalitzaran a través doncs, del servei que toqui o dels professionals que toquin. Però tots, en la nostra mesura, anem al domicili, hem d'aconseguir ser detectors de necessitats, detectors de canvis, i saber canalitzar, no? I si a més, doncs, això està amanit, no?, dintre d'un pla de treball únic, no, jo faig la meva guerra i tu fas la teva, i tu fas la teva, sinó tots sabem quin és l'objectiu en aquest cas, quines són les prioritats d'aquesta persona, doncs és molt més fàcil poder que aquest seguiment sigui compartit, que després és el que dona la capacitat de que sigui un seguiment continuat al llarg del temps.
Clar. Dèiem el tema de material, que és una banda, i suport. Les persones, els usuaris, a vegades... es comenta, no?, els metges, per exemple, no?, és que a vegades sembla que un vol la solució, no sé, la pastilla, que surtis amb alguna cosa, perquè si no surts amb aquella cosa ja sembla que no et passa res, no? Trasllat al vostre àmbit, que feu tota aquesta part de suport i llavors el material, també us hi trobeu, així?
I tant, i tant.
En Josep Maria va fent quasi amb el cap l'Eva també.
I tant, sí, de fet, molts cops se'ns demana un llit. Sí. Vés a valorar aquesta persona perquè vol un llit.
Vol un llit, sí, no?
O vol una grua. Dius, bueno, jo sempre poso el mateix exemple. Quan nosaltres anem al metge, i el metge ens diu, miri, pues, per vostè li donarem la pastilla groga i no li donarem la verda. O, miri, fins ara prenia la verda i ara li traurem la verda i li donarem la groga. Nosaltres suposem que aquell metge ha pres aquesta decisió en base a que ha valorat la teva situació i ha vist que potser ara, si segueixes prenent la verda, potser tens unes conseqüències. En temes de productes de suport, els metges, que són uns grans professionals, però Bueno, tothom té el seu camp d'acció, i en tema de productes de suport, doncs els terapeutes ocupacionals, doncs potser hi tenim molta més experiència en aquest treball. I per tant ens permet dir què és el que realment ens pot convenir en cada moment a nivell d'aquests productes de suport. Per què? Perquè un producte de suport, igual que la pastilla, si no està ben prescrita, pot tenir conseqüències.
Clar.
I conseqüències greus en tema de caigudes, val? Vull dir, en tema de pèrdues d'autonomia, que aquest és l'enemic invisible.
Aquest és el tècnic aquí apuntat, subratllat, autonomia, perquè a vegades un té tendència, o passa, no?, i ens pot passar a tots, evidentment quan ens fem grans més, no?, però fins i tot és igual, algú que ens escolti i hagi estat malalt, etc. Si t'és més còmode o més fàcil, doncs també et va bé, no? I a vegades això potser donar un... allò que ara m'invento, ho dic com a exemple, però una grua, si encara potser podríem aixecar-nos amb una altra cosa, no?, ajudaríem a l'autonomia, i en canvi, si ens saltem aquest pas, no?, i aquí és on vosaltres, suposo, valoreu on està la línia, no?, en cada cas.
Sí, mira, bueno, jo vaig tenir un cas no fa gaire que em va passar això, no?, és a dir, la demanda inicial era una grua, llavors vam anar al domicili, vam valorar, i no es va valorar que no hi havia necessitat de grua. Es va tornar a demanar, és que aquesta persona no es pot aixecar i tal. Vaig tornar a valorar i vaig dir, bueno, provarem una grua. Vam provar la grua i això, i es va veure que no. Aleshores, la persona també es va quedar més confort, va dir, no, jo, a data d'avui, encara, gràcies a X coses que tinc al domicili, un silló també que l'ajudava a aixecar, tot el treball amb la cuidadora, de manipulació de càrregues, de transferències, ella ja es pot aixecar, ella demula camina amb caminadors, vull dir que tot això és mantenir aquesta autonomia que li queda a aquesta persona, i va estar molt contenta i molt agraïda del servei.
Clar.
Vull dir que és per això el que deia en Josep Maria, no? És a dir, la demanda inicial pot ser una, però tu vas al domicili, valores, veus necessitat, planifiques, intervens, i fas aquest seguiment, que és la importància d'aquest servei, és la valoració del professional, que és el terapeuta ocupacional.
Clar, perquè no sé si en casos, no els puntuals, sinó els que ja després són de llarga durada, és a dir, per entendre'ns, si fem un pas endavant cap a menys autonomia, ja no hi ha gaire opció de tirar enrere, per entendre'ns, o sí que us trobeu casos, no?, de dir, mira, sembla que ja no caminarem gaire, si ja ho preparem tot perquè no caminem, serà difícil tornar a caminar?
A veure, normalment, el que comentava en Joan Maria, és a dir, les persones són molt dependents i és molt complicat que puguin millorar, ¿vale? Normalment sempre, per desgràcia, anem enrere, no? Aleshores, per això és molt important el seguiment que deia abans, no? És a dir, la millor data d'avui no ho necessita, però la millor d'aquí una setmana aquesta persona fa una davallada, tornem i sí que hem d'implementar. Però jo crec que és molt important marcar un moment que ho necessita, perquè si no perdem aquesta autonomia, i hem de fomentar l'autonomia, encara que sigui petita, que sigui un 10%, però intentar fomentar això molt al moment.
És una mica la complexitat, no? La complexitat que se genera en aquestes situacions. És a dir, si descartem aquell petit tant per cent d'autonomia, estem creant dependents. Si estem creant dependents, estem generant situacions que molts cops són irreversibles. Per tant, descartem un concepte molt rehabilitador, que és el potencial rehabilitador, no? És a dir, i ens el carreguem d'un plomazo, que diuen, no? Ens el carreguem molt fàcilment. Per tant, ens hem de començar a rumiar realment que potser la importància no és tant en les eines, sinó en els objectius. I quan abans tots els professionals que estem treballant en aquestes situacions puguem tenir consciència de que els objectius és l'important en aquestes situacions, i que probablement en aquest cas que explica ella potser al cap d'un mes sí que necessitarem la grua.
Però de moment potser allargarem un mes, no?
Aquell mes l'allargarem, però no és allargar per allargar, es tracta d'allargar perquè té components de salut, però també té components anímics, té components de qualitat de vida.
I tant.
Les intervencions a nivell domiciliari, cada cop, ara que parlàvem abans, no, de que cada cop aquests centrants a més al domicili, tenen aquest component diferencial, i és que estem a casa de la gent, i la gent vol viure com vol.
Clar, aquí és un altre tema, és a dir, quan entrem a casa, no? Suposo que encara que sigui bé cultural o de, no sé, de manera que cadascú ha fet el que ha volgut, no? I això ho sentim, és molt habitual, costa a vegades deixar que algú et digui què has de fer a casa teva, no? Perquè és com que casa teva és aquella parcel·la privada en la que cadascú fa una mica el que vol o pot. Aquí suposo que gestionar-ho també requereix bastanta masquerra, no?
Generem molts canvis. Clar, és que nosaltres quan entrem al domicili generem canvis. Per tant, som conscients d'això. I per tant, quan entres al domicili has de ser molt curós de quins canvis generes. Per exemple, amb el bany, tothom, qui més qui menys, ho té clar. Que, oi, aquesta banyera, que a vegades nosaltres pensem val més una bona banyera que una mala dutxa.
Sí, és veritat. Sí,
perquè un plat també...
Sí, amb un
depèn
gran
de quins plats, és una
favor.
Gran trampa, eh?
Clar, clar, també hi ha plats i plats, no?, de dutxa.
Però després hi ha el tema, que és molt curiós, el tema dels llits. I el tema dels llits, que sembla que de seguida hem de posar un llit d'hospital...
És un món.
Clar, no podem hospitalitzar les cases.
Clar.
El llit, aquell llit, a lo millor hi ha viscut tota la vida aquella família, que segurament és una dona.
I té un component emocional.
Ah, exactament, que segurament és una dona que ha quedat vídua i que segurament va concebre els fills allà. Per tant, té una història de vida. Per tant, nosaltres som terapeutes ocupacionals i per tant, com a professió, nosaltres ens basem en dos fets molt importants. Una, les històries de vida, i l'altra, les ocupacions significatives. És a dir, què fem, per què ho fem i què significa per nosaltres fer-ho, tot això. I, per tant, aquesta és la nostra eina. Generar canvis en aquests aspectes, cuidado, hem de ser curosos. No vol dir que després no haguem de posar els canvis i no haguem de fer els canvis.
Exacte,
Però ho hem de fer ben fet. El com és tan important com el què. Jo diria
això. És tot un canvi, ja fa un temps, i els que us hi dediqueu és evident, però és com tot un canvi que s'està duent a terme en tot l'àmbit de serveis socials i els noms que li donem, perquè aquí tenim el Consorci d'Acció Social, però vaja, en tot el canvi d'atenció a les persones, hi ha com des de tots els àmbits, no?, una mena de mirar cap aquí, no?, cap al respecte a la persona, intentar l'autonomia, que la persona hagi de fer els canvis que s'hagi de fer, pot tenir en compte tota aquesta part emocional, etc. Així com en els professionals ho teniu molt clar i us formeu així, no sé si, Anna, quan us arriba la gent al consorci i tal, des de l'altre cantó també és fàcil acceptar-ho.
Jo crec que és important, que hi ha un canvi ara, jo crec que amb la manera de treballar ho hem d'intentar treballar d'una altra manera, perquè si ens volem dirigir a l'atenció centrada en la persona vol dir que el primer és la persona, no? I l'hem de posar al centre, demanar-li què és el que vol, què és el que vol ella i la família, perquè moltes vegades aquestes persones no poden decidir per elles mateixes i depenen molt dels familiars, i llavors a partir d'allí començar a treballar, no? Perquè sempre hi ha hagut com una tendència històrica que els professionals decidim i imposem, no? I quasi que no preguntem a la gent, llavors això és un error molt gran, no? Perquè llavors realment fem el que a nosaltres ens va bé i és més còmode, no? Abans quan el Josep Maria deia, no?, hem de promoure l'autonomia, això què significa moltes vegades? Significa molt més temps, molt més risc, no? Però clar, si volem promoure que la gent vagi fent poqueta, les coses que pot fer però les que les segueixi fent, significa això, donar-los temps, no?, que ells vagin adaptant-se als seus canvis, no? I sobretot jo volia parlar molt també del que parlàvem a l'inici de la prevenció, no?, de dir no actuar sota la urgència, no?, que tots els professionals estiguin molt oberts a veure què li pot passar a aquella persona i preveure, perquè tots puguem treballar una mica això, no?, amb equip, i anar preveient perquè no sigui després tot molt més brusc, no?
Digues, Anna, sí.
No, això només era això, que és molt important poder treballar preveient el que li passarà a la persona.
Com es fa una mica això, no? Ara se'ns acaba el temps, però ja que dèiem que es va cap al tema de la prevenció, com es pot articular?
Bueno, tenim clars, no sé si estàs d'acord.
Sí, és que és depèn del cas.
Tenim molt clars els perfils que estem generant amb tot això, per tant, jo penso que és un bon punt de partida. L'altre punt de partida és que junts som més forts, junts detectem. Per tant, aquí a la Garrotxa tenim el que l'exemple, o sigui, a nivell de treball social integrat, junts som més forts, perquè després tenim una comunicació molt més oberta, molt més directa, tenim molt més clar què vol l'Anna per aquella persona, i per tant ens pot transmetre de dir, estem treballant en aquesta línia amb aquesta família, amb aquesta persona, i per tant nosaltres podem treballar en aquesta línia, el que vindrà darrere també, i per tant jo penso que això fa que se generi aquest constant acompanyament de les persones. No aquesta intervenció episòdica amb la qual estem acostumats històricament, sinó que ara potser estem davant d'un escenari en què tots hem de muntar-nos-ho d'alguna manera per aconseguir que entre tots anem acompanyant aquella persona, i que un dia l'acompanyaràs més tu i un altre dia l'acompanyaré més jo, perquè haurà fet petits canvis que requereixen d'especialització, però al final és tot l'equip sota un paradigma d'un sol pla de treball, el qual és el que acompanya aquest. I això farà que detectem abans possibles canvis, que puguem anticipar-nos, que puguem ser més proactius. De fet, això ja s'està treballant des del departament, des del PIAIS, amb tot aquest sistema d'atenció més integrada, i jo penso que és la clau. La clau passa per aquí. No podem pretendre de dir un servei per si sol farà molt seguiment, farà menys... No, és que no podrà. Uh-huh. No podrà.
Ha de treballar amb xarxa, igual que parlàvem de la xarxa, important que han de tenir les persones, no? A l'hora de treballar, s'ha de treballar en equip.
Jo crec que la paraula és acompanyar.
Uh-huh. Aquest això, acompanyament.
Partint de l'acompanyament, jo crec que ja es va des del respecte, no? De cap a la persona, i a partir d'aquí es treballa molt millor. I la gent, jo crec que quan se sent acompanyada, les coses es poden sustentar millor al domicili, no? Perquè és el que et demana la gent, de dir, jo vull saber a qui m'he de dirigir i que aquí jo em dirigeixi pugui parlar amb la resta de persones que m'estan atenent, no? Que jo no hagi d'anar voltant. Uh-huh. Jo crec que això és important.
I el sentir-se també acompanyat perd una mica la por, a vegades la reticència, allò que dèiem, no? Que pot aparèixer.
La seguretat, no? I l'acompanyament és una autonomia.
Clar. Molt bé, doncs acabarem amb aquesta frase i ens quedarem amb aquesta. Anna Sunyer, Josep Maria Villegas, Eva Moreno, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies. Vosaltres.
Endavant amb la feina, que n'hi
gràcies.
Molta.
Gràcies, bon dia. 5 minuts més.